contents de convertir una estona de conversa de nou amb la Sílvia Estrada. Sílvia, molt bon dia.
Molt bon dia.
Que li vam demanar en directe perquè ens semblava tan interessant el que ens estava explicant i jo crec que encara quedaven algunes qüestions per comentar al voltant del conveni de l'AIA de 25 d'octubre de 1980, del qual Andorra no va formar part inicialment, però sí que uns anys després, a final del 2010, el Consell General va votar l'adhesió en aquest conveni i el BOPA el va publicar a principis del 2011.
Exactament.
Conveni internacional per a la sustracció internacional de menors.
Exactament.
O que lluita contra
que lluita contra això,
contra la sustracció internacional de menors. Què entenem per això? Doncs quan un menor és traslladat de forma il·lícita per un dels seus progenitors a un país diferent del de la residència habitual.
I que es fa sense l'autorització de l'altre.
A la brava. O sigui, quan ho fas a la francesa, volem dir, sense encomanar-te ni el...
ni demanar res, ni fer
ni el mort ni el calvella, com es diu habitualment. I estàvem explicant abans, que és un dels aspectes que recordo que en l'última visita de la Sílvia vam comentar, això no ha de passar enlloc, no és bo que passi enlloc, però sí que hi ha certes societats on és més factible que això passi. I estem en un país, precisament pel perfil sociodemogràfic que tenim, en què aquests casos passen.
Exactament.
Passen per què? No perquè sigui la gent pitjor, sigui més dolenta, no.
Passen perquè Andorra és un país d'acollida, un país on hi ha molta gent d'altres nacionalitats que no siguin andorranes, que venen a treballar aquí, que tenen permisos de residència i treball, i que molta gent ve deixant la seva família en altres països, el que fa que s'instal·len aquí, venen ja amb la família creada o creen família aquí, per a vegades es coneixen aquí, entre comunitats, vull dir, és molt fàcil. I a partir d'aquí venen, que quan hi ha els problemes, és quan comencen a haver-hi les problemàtiques de sustracció que generen. Llavors, aquest conveni, de fet, a l'exposició de motius de la publicació de la llei, el que es va recalcar és que, vist el flux internacional que hi ha avui, que és molt fàcil circular i que Andorra és un país on és molt, molt fàcil que es donin situacions com aquestes. Per sort se'n donen poques.
Literalment és conveni sobre els aspectes civils de la sustracció internacional de menors, com dèiem, es va crear el 25 d'octubre de 1980, aprofitant una cimera multilateral que s'estava fent a l'AIA dins la conferència d'aquesta ciutat holandesa de dret internacional privat.
Exactament.
Estàvem explicant abans, jo he intentat fer una miqueta de resum molt ràpid sobre el que havíem parlat tu i jo i havíem compartit amb tots els oients, que un país pot ser, entre cometes, subjecte actiu o passiu.
O passiu, exacte.
El que és molt important és ser signant del conveni perquè llavors es facilita molt les coses.
A partir d'aquí, és a dir, quan el conveni el que crea és una situació perquè aquests problemes es resolguin entre estats. Què passa? És a dir, a partir del moment que s'entra a formar part del conveni, s'ha de tindre una autoritat central que es publica dintre la llista. Doncs aquí a Andorra es pot veure, i a la pàgina, quan s'entra a la pàgina del conveni, es veu perquè s'actualitza a més amb molta regularitat i es veu quina autoritat central
t'adrefen. I qui som aquí?
Aquí a Andorra està ficat el Ministeri d'Interior. Forma part del Ministeri d'Interior. Llavors, és un conveni que s'aplica d'estat a estat. És a dir, que la persona, quan va a presentar la sol·licitud de sustracció d'un menor perquè els estats actuïn, el que es fa és se li fa signar una autorització perquè l'estat actuï en el seu nom. I es fa de l'estat, que se'n diu l'estat requerent, que és, per exemple, aquí seríem Andorra, a l'estat requerit, que seríem allà on sospitem que hi ha el menor.
Tot i que pot passar al revés, també, perquè com som un país d'acollida, també pot ser que fóssim estat requerit
de
nosaltres.
De fet, si no m'equivoco, i em sembla que no, aquí a Andorra els casos que hem tingut, majoritàriament hem sigut estat requerit, més que estat requerent. Estat requerent jo conec un cas només.
Hi havia un aspecte filosòfic darrere del que ens va estar explicant la Sílvia, i a més recordo que vam xerrar quan ja havíem tancat i jo estava acompanyant allà, hi havia un aspecte que no hi havia caigut i que em sembla important posar damunt la taula. L'individu respecte a l'estat és la formiga respecte a l'elefant, no? Més encara, quan molta d'aquesta gent marxa i resulta que es refugia, entre cometes, amb una organització o amb una estructura jurídica que, tot i que la justícia és cega i hauria de ser justa i totes aquestes coses, acostuma a afavorir més el nacional del seu país que no una persona estrangera que vingui a reclamar qualsevol cosa. Això per principi. O com a mínim estadísticament acostumen així, no?
Acostumen així.
Llavors, quan aquest diàleg es produeix, com deia la Sílvia, d'estat a estat, la cosa canvia una mica.
La cosa canvia i, de fet, els estats, els que són adherents al conveni, estan obligats a col·laborar i ajudar a la persona que va allà. De fet, la llei preveu que se li ha de donar les mateixes facilitats a nivell de justícia, assignar-li advocat, donar-li la facilitat a l'accés, perquè com si fos un nacional del país, perquè es pugui defensar i perquè pugui ser aconsellat. Evidentment, de país a país, d'estat a estat, les lleis canvien, llavors, evidentment, es necessita algú que assessori i que ajudi.
Perquè, a més, les coses estan pautades, i aquí.
Les coses estan molt pautades, molt. És a dir, a partir del moment que hi ha la sustracció, el progenitor el que fa és, a base de ficar-se en contacte amb l'advocat amb tota la desesperació que aquesta situació comporta, perquè és una situació que és molt estressant, molt angoixant.
Afegim un aspecte jurídic i després un aspecte personal duríssim.
És molt dur, és molt dur, perquè la persona, a veure, està en un estat que... Sí que és veritat que moltes vegades hi ha el reconfort de dir, bueno, no se l'han dut qualsevol persona.
Home, evident.
Se l'han dut l'altre progenitor.
L'altre...
Però clar, ens trobem en una situació que és igual, no s'està complint, jo no sé si els veureu o no els tornaré a veure, com estan, com deixen d'estar, hi ha una angoixa que es crea. Llavors, a banda d'aquest atac d'angoixa important, que és molt normal, s'agafa, llavors ja es dirigeix a la persona, bueno, són les accions jurídiques que s'hagin de fer en el país, però després ja se'l dirigeix cap a l'autoritat central. S'omple un formulari, que és una sol·licitud, on demanen d'una forma molt concreta, perquè necessiten moltes dades, d'una forma molt concreta tot el que s'ha de portar, des de la identificació de la persona que s'ha l'endut...
Tot l'aspecte de l'afiliació és fonamental.
Exactament, fonamental. Les fotografies, si sabem on pot estar, perquè evidentment a partir d'aquí, per això ho fa l'Estat i ho fan d'Estat a Estat, comença un aspecte de recerca que farà doncs, implicar Interpol, etcètera, etcètera, per ubicar, perquè potser nosaltres diem, s'ha anat a França o s'ha anat a Espanya o s'ha anat... I no ho sabem exactament. Podem tindre una sospita. De vegades sí, si hi ha una comunicació allò de no me'ls endut i ja està, me'n vaig cap a... Ho podem saber, però moltes vegades si se l'emporten sense saber on està, el món és molt gran, busca.
Se li suposa bona fe a la persona que marxa o allò de la ignorància de la llei no eximeix del compliment?
Home, no eximeix. Aquí bona fe és molt difícil. A veure, el tema és que demanen...
No, algú que digui, tenen coses que et vaig demanar. Sí. No, sí, sóc jo que tinc la custòdia sencera. Per tant, si el fill està amb mi, tinc una feina a baix, me'n vaig a baix.
Torno a explicar i torno, insisteixo en això perquè és molt important.
És clau.
És clau. La residència forma part de lo que quan les persones es separen se'ls explica que tenen la guàrdia i custòdia i la pàtria potestat. La residència forma part de la pàtria potestat, és a dir, d'aquelles decisions que han de prendre els progenitors de forma conjunta.
Que de moltes vegades es confonen aquests conceptes i no tenen res a veure.
No. Llavors, per molt que el custodi pugui agafar, el progenitor custodi pugui agafar i pugui dir jo puc fer el que vulgui, no és així. Hi ha
perquè
aspectes...
el que no té la custòdia conserva la pàtria potestat.
Exactament, i amb certs aspectes de la vida del menor que estan contemplats dintre la pàtria potestat, un d'aquests és la seva residència al domicili, no es pot agafar i no es pot prendre una decisió a la brava de cop calent i decidir de marxar sense que l'altre progenitor hagi donat una autorització o bé, com dèiem l'última vegada, passar per la decisió d'anar a veure el batlle i que ens doni l'autorització ell.
El consentiment, òbviament, entenc que ha de ser exprés.
El consentiment ha de ser exprés.
No vol dir, m'has dit que sí.
No. Millor, jo sé, a veure, pot ser, però el tema és...
Però
ens podem
prova,
trobar,
exactament.
Ens podem trobar després que si és un pot ser i hi ha molt bon rotllo i no passa res, cap problema. Però si és un pot ser i després volem buscar problemes, no tindrem res escrit, no tindrem cap decisió. És a dir, hi ha un problema. Llavors, aquí és més fàcil d'agafar, de demanar doncs, si estan d'acord de fer una modificació de conveni i de portar-lo davant de la batllia perquè tinguin constància aquesta modificació i ens l'homologuin, digueu, la decisió judicial.
Dins d'una parella que tingui establert un conveni regulador, probablement allà, independentment de la qüestió de la custòdia, s'establirà un règim de visites, etc. Òbviament,
exactament.
Si hi ha acord en aquest canvi de residència d'un dels membres de la parella, més aquests fills menors, òbviament el règim ha de canviar.
El règim canvia, i moltes vegades el que se sol fer és de donar règim més ampli, és a dir, caps de setmana en funció d'on marxin...
Molt més flexible.
Exactament. Ah. Els caps de setmana en funció d'on marxin és difícil de complir, o el règim intersemanal és difícil de complir. Llavors el que es sol fer és ampliar molt amb el que és el tema de vacances, perquè el lligam amb el progenitor no es perdi.
Hi ha molts convenis tipus que diuen un cap de setmana de cada dos, i potser la tarda
dies,
dels dimecres...
O dies, sí, exacte, entre
si
setmana.
Un dels membres de la parella, amb el menor, se'n va per dir alguna cosa, a Bilbao, jo la tarda de dimecres no me'n puc anar a Bilbao.
Però és que a més tenim un altre un problema afegit, és que nosaltres aquí tenim un sistema de vacances escolars que no és el mateix que Espanya. S'assembla bastant al de França, però no és el mateix. Tampoc, perquè en funció de la regió on vagis no cau igual que aquí. Llavors, a veure, és complicat perquè ens trobem de que, per exemple, diuen no, deixo totes les vacances, Tots Sants, Carnaval, si Tots Sants i Carnaval no es fa.
Vull dir, en el membre que es manté on estava, que no ha marxat de la residència habitual, a l'hora d'analitzar la modificació d'aquest conveni, entenc que la Fiscalia i la Justícia tenen en compte la seva situació.
Exactament. És a dir, que
no és que l'hagi de fer valer, és que es fa valer de saque, no?
Exactament. És molt important aquí que argumentin i que expliquin. Si es fa de mutu acord, cap problema, perquè es pot explicar, però ells mateixos ja... A veure, un conveni és una guia. Llavors, els màxims sempre poden ampliar-se, però no podem sortir els mínims i els mínims d'aquest conveni. Llavors, evidentment, quan fem aquest conveni, si el modifiquem, si les parts estan d'acord, mentre no es faci alguna cosa extravagant o algo que sigui il·lícit, que en principi no és el cas, s'agafa i es homologa i ja està. Però sempre que hi hagi controvèrsia, el sí perquè sí no val.
No funciona.
Exactament.
Vull analitzar dues qüestions perquè em sembla que pràcticament ens vam quedar aquí amb un consell que donaves tu a aquella gent que evidentment perds el món de vista, et vols donar de cops de cap quan te n'adones pues, que la que havia estat la teva parella o la mare o el pare dels teus fills
exacte.
Ha agafat els fills i ha marxat. Vull dir que en aquell moment
que pot ser
passen...
el progenitor custodi o pot ser el que no sigui el custodi. Vull
òbviament,
dir,
òbviament. Se't passen mil coses pel cap. Ara parlarem d'aquests consells. Però un altre aspecte que es pot donar. Estic intentant fer en base a casos pràctics, que em sembla que és el que la gent podria entendre més. Sempre hem estat parlant de la posició de la persona que es veu privada de la companyia dels seus fills perquè l'altra part de la parella ha marxat amb els mateixos a la brava, no? Però què passa si aquesta persona intenta fer les coses bé, demana, escolta, que hauria de marxar, he obtingut una proposta de feina molt interessant allà, entenc que els fills estaran molt bé cuidats allà perquè hi ha tota la part de la família, i l'altra persona diu no, perquè no, pels meus d'allò.
Això ha d'anar dirimit davant del Valle, és el Valle que ha de decidir.
No és que la persona s'hagi de conformar, vull dir, hi ha una possible solució per un tercer.
Tant si el que vol marxar és el que té els fills, com el que, és a dir, suposa el pare, el pare pot anar a la batllia, és a dir, per exemple, si la mare és la que vol marxar i el pare és el que es queda, el pare pot anar a dir a la batllia, jo no estic d'acord, o la mare pot anar a dir a la batllia, sisplau, jo estic aquí sol. És que
no
s'han donat molts casos així aquí a Andorra.
M'he quedat sense feina aquí, tinc una oferta molt bona
fora. Moltes parelles ens donem compte aquí, quan ho veiem el cas per cas, és parelles que venen a viure aquí perquè segueixen de vegades l'un o l'altre a treballar per la feina, per la situació doncs, que aquí potser hi ha una altra possibilitat de vida, i el tema és que moltes vegades la família o de l'un o de l'altre, o dels dos, no estan aquí. Llavors, clar, quan es separen es queden aquí perquè hi ha l'altre progenitor que està aquí treballant, però hi ha l'altre progenitor que normalment és el custodi que va molt ofegat en el sentit de que entre pel nen, els fills, la vivenda... el salari no arriba, llavors ens trobem en situacions que doncs, demanen anar a refugiar-se, no, a buscar l'empara de la família.
Sí, perquè de vegades hi ha un domicili de propietat allà, no has de pagar lloguer,
o de vegades hem
molta més facilitat, no millor per aconseguir feina.
Exactament, hem tingut casos contraris de pares que els ha sortit opcions, a dir, que no són els custodis, que els han sortit possibilitats de feina que són molt interessants, a països doncs, que potser també hi ha possibilitats educacionals pel menor superinteressants i que després ho plantegen de dir, sisplau, jo m'agradaria marxar amb el nen, que vinguis estudiar allà, que pugui tindre més possibilitats que les que els hi puguin donar aquí al Principat, que no volem dir que aquí al Principat no n'hi hagin, sinó que allà potser tindrà, doncs, per l'idioma, pel que sigui, moltes més sortides i tindrà el dia demà un futur, potser més possibilitats pel seu futur. Les dues possibilitats es poden donar.
A nivell personal, quan, per exemple, aquesta persona marxa i se'n va a viure a la seu, el problema és menor. Quan aquesta persona marxa a viure a Johannesburg, el problema personal és
major,
és molt greu.
I és enorme, perquè es trenca tot el règim de visites, evidentment, per vindre fins aquí, avions, a la seu, si molt apurem la història, es pot ficar el nen a l'autobús, ja sabem que és menor, però si es dona autoritzacions
es, règim...
es pot fer amb l'autobús la línia que va de... Ui, si no, el pare o la mare pugen, baixen,
no hi ha problema.
Problemes. Però les distàncies és el que complica la situació. Més que res perquè és el que dèiem, el règim de visites que s'ha fixat, és que llavors vacances i les justes, que serien les d'estiu, i potser molt estirar Nadal, les altres potser no val ni la pena de fer el trasllat, de moure's, perquè a banda del cost
és
no
que
és el
són
mateix.
Moltes coses.
Clar.
Per això és tan interessant l'especialitat vostra del dret de família, perquè té tants... O sigui, barreja conceptes jurídics i conceptes personals que no es poden obviar.
No, i toquem molt el dret internacional, vull dir, és molt ampli.
Em va agradar quan la Sílvia, a la seva última visita, va posar-se la toga pràctica, la toga d'estar per casa, i va dir, consells pràctics.
Exactament.
Sisplau, no fem res del que ens podem penedir.
Exactament.
No fem res.
Pensem,
deixeu-ho en mans de professionals, sisplau.
Sempre. Pensem que aquí el conveni està pensat perquè sigui estat-estat. És el que deia abans, reprenc, amb el sentit que és l'estat que després farà anar policia a buscar. Llavors, nosaltres, encara que sapiguem on estan, consell, no anar mai a l'altre a buscar-lo, perquè ens podem trobar casos que han saltat a la premsa i que són molt sonats, com el de la senyora Joana Ribas, per exemple. Ens podem trobar que arribem allà, anem a buscar els nens, la senyora ha ficat una denúncia per maltractaments, i a la que piquem a la porta tenim la Guàrdia Civil al darrere, ens agafen, ens detenen, tot un procediment al darrere. Llavors, busquem un problema.
Sigui o no sigui veritat, a més.
Exactament, perquè llavors han de dirimir, però al moment ja t'han emportat...
Tal com està la legislació hores d'ara...
Exacte.
S'inverteix la càrrega de la prova.
Exactament, al moment ja estem allà, ja se'ns han emportat, ens fan declarar, ja tenim bueno, ja tenim la festa muntada. Llavors, que el problema és major. Llavors, abans de qualsevol cosa, deixem que l'Estat busqui, assercioni, de fet, el conveni el que promou abans que es pugui entrar dintre de tot tipus de procediment és el retorn voluntari. És a dir, que el que farà és demanar a la part, al progenitor que s'han dut els menors, sisplau, torna'ls. Els vols tornar voluntàriament? Clar, si es fa aquest gest del retorn voluntari, evidentment, jo penso que s'eviten molts problemes i potser l'imatge del progenitor que ha fet aquesta acció a la brava queda una mica més mitigada. Diu, bueno, va ser un cop de cap
seria
i al final...
Seria un eximent?
És un atenuant, potser, en el sentit de
fregant
que... més que eximent, una mica atenuant, en el sentit de dir, bueno, se n'ha penedit i al final recapacita i torna als menors.
Perquè a vegades aquestes situacions es poden produir en atacs d'orgull o després d'una discussió o alguna cosa així,
despit,
i aquest component emocional
exactament.
Cal tenir-lo en compte.
Exactament.
També.
Llavors, el consell pràctic, sobretot, no anar a buscar els menors, perquè allà ja faran tot quan
que
ho tinguin.
Que és absolutament el primer que et surt.
Perquè no sabem el que tenim allà dins, és a dir, no sabem què passa. Perquè, de fet, el conveni llavors ens diu... Hi haurà una vista, si no ens el tornen voluntàriament es farà una vista i serà un jutge que decideix amb uns terminis molt breus.
On es fa la vista?
On es fa al país on hi ha els menors, és a dir, a l'estat requerit. És a dir, l'estat requerit seria, per exemple, l'exemple fos, els nens estan aquí, se'ls emporten a Espanya, l'estat requerent és Andorra, l'estat requerit és Espanya. La vista es farà a Espanya. Llavors, us demanen que allà, per anar a la vista, evidentment us fa falta un advocat. Per això la llei preveu que s'ajudi a la gent a l'accés a l'advocat i, a més, hi ha una altra disposició que diu que si la legislació nacional, en aquest cas l'espanyola ho ha fet, per exemple, han incluït dins de la seva legislació tot el que és les disposicions del conveni de la Haia, es pot directament demanar una vista, és a dir, fer que la persona faci una demanda nacional. Llavors, es requereix que se'ls hi torni el dossier cap a aquesta demanda i també segueix la mateixa brevetat del temps, però llavors ja es fa amb judici nacional.
Acabem amb una situació que suposo que deu complicar bastant la pel·lícula, és quan un dels dos estats, o el requerit o el requerent, no és signant del conveni.
Quan no és signant del conveni és un problema, perquè a més després aquí llavors els poden... Segons quins estats, ens podem trobar que es pensin que sigui un segrest de menors. Entrem a una via penal, no sabem...
És un altre tipus.
Clar, a més hem de pensar que els estats que no són que no han signat, moltes vegades són estats que potser no respecten la legislació, és a dir, no tenen el concepte de protecció dels drets humans i dels
clar,
drets...
Clar.
És una mica més complicat. Ens trobem, doncs, que potser no tenen el mateix principi de legislació que nosaltres, de que potser per aquests fets a saber què poden pensar que hem fet... I sí que potser en un primer moment és un bon refugi perquè no ens troben, però després la conseqüència pot ser molt pitjor.
Clar, jo he llegit aquí, he tornat a refrescar una miqueta el tema, que m'interessava molt el que m'explicava, i en els fonaments de l'existència d'aquest conveni diuen que l'objectiu primer és la protecció de la canalla, del menor,
exacte,
dels efectes perjudicials d'aquesta sustracció i la retenció quan es travessen fronteres internacionals. En aquests països que no serien signants, probablement més que el menor, posarien per davant el nacional, adult.
Exactament, i a banda que potser, per exemple, imagineu-vos que la llei de fet preveu dos eximents al retorn del menor, que serien quan en l'estat on està visquent de residència, doncs no es fa la cura adequada del menor, és a dir, que el dia a dia el menor no és l'adequat, i el segon...
Escolarització, sanitat...
Exactament, és a dir, que es detecten diferents
aliments,
problemes... Exacte. I el segon seria quan hi ha un risc pel menor. El risc ja pot ser des dels maltractaments, conviure amb persones que tinguin algun tipus de drogodependència o d'alcoholisme, fins a que a l'Estat hi hagi algun tipus de guerra que potser per la raça, la religió, el que sigui, s'estigui exterminant.
Sí.
Llavors, evidentment, allà hi ha un risc evident per totes les persones, el menor inclòs. Llavors, l'Estat... Quan se l'emporten per aquestes situacions així, l'Estat, evidentment, l'Estat requerit no retorna. Això és important de tindre-ho clar, perquè són situacions, és a dir, està molt acotat tot. I és important. I, de fet, nosaltres veiem l'edat en què es va fer aquest conveni i entremig a Europa s'han donat casos d'exterminacions d'ètnia. Vull dir que no és una cosa que tinguem lluny, que no ha quedat a les oblidades accions a la Segona Guerra Mundial.
És que estava pensant ara, des de l'octubre del 80 fins ara, el mapa ha canviat radicalment.
Ha canviat moltíssim i entremig a Europa ha viscut guerres i no gaire lluny. Llavors, doncs, són guerres que, a més, s'han donat exterminis. Doncs imaginem-nos que casos així menors que pares potser han agafat i se'ls han endut, un dels dos ha intentat de creuar frontera per salvar-se ell i salvar, sobretot, els seus fills.
Insisteixo per acabar, Sílvia, en aquesta qüestió que dèieu, poseu-vos en mans de professionals, deixeu que el professional activi per una altra qüestió. No deixeu de ser persones, però en aquest cas, com dèieu, porteu una toga que us allunya un palet del component més emocional del tema, que és absolutament bàsic, i no tenir aquesta implicació emocional tan en primera persona ajuda a fer bé les coses.
Clar, ens deixa veure les coses d'una altra manera, sobretot nosaltres sí, podem empatitzar molt, però toquem més de peus a terra. Llavors, moltes vegades el consell, sobretot el primer consell de sobretot no marxis, espera't a saber on és i deixa. I segon, ja buscarem advocat, ja farem contactes amb els països, o fes-los tu, si coneixes, amb l'estat on estan. Per què? Perquè és important de que la persona que està allà pugui saber què passa, què s'ha fet, què hi ha, perquè no fos cas de que fins i tot amb el sentit de dir vine només quan hi hagi la vista o ni vinguis perquè si vens t'agafen. Vull dir, la situació és de saber per intentar protegir tot i tothom i no trobar-nos en problemes que vagin creixent perquè l'altra part hagi ordit, sigui cert o no, moltes vegades ens estem donant compte que malauradament no és així, hagin ordit trames
de ficció,
exactament, i hagin inventat històries, i clar, llavors s'ha d'agafar i s'ha d'explicar, s'ha de poder esbrinar si és cert o no cert,
i això ja una a una les afirmacions que
hi hagi. I això comporta tot un problema, perquè de totes maneres s'observa bàsicament l'interès d'aquells menors.
I en el fons, com tants col·legues, homes i dones teus han vingut aquí a explicar, quan han vingut a parlar de qüestions de dret de família, intentem pensar que nosaltres ens podem separar de la parella, però no ens separem dels fills, continuem
exactament
sent responsables.
Es divorcien o es separen els pares, no separen els fills.
Per tant, és molt, molt, molt convenient intentar fer les coses de mutu acord.
Intentar fer les coses de mutu acord i, si no, deixar que decideixi un batlle. Almenys, quan es marxa, hi ha un paper, perquè la primera cosa que també ens demanen quan hi ha un problema d'aquest de sustracció de menors, a l'estat requerit, és a les sol·licituds, diuen, teniu alguna sentència de règim que es digui quin règim s'està fent i on tenia que estar aquest menor?
Clar.
Les coses són més fàcils. O s'estava portant algun règim efectiu, s'estava fent alguna cosa. Llavors, clar, és important que tot això estigui regularitzat. Si hi ha una autorització de marxar, evidentment, tota la sol·licitud, tota la maquinària que es fica en marxa a partir de la sol·licitud quedarà parada. Els diran, no, tenia l'autorització, un jutge li va donar.
Evidentment, molt interessant, Sílvia. Moltíssimes gràcies, de veritat, t'ho agraeixo molt.
Un plaer.